A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, segona hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dilluns 7 de novembre. Durant els darrers dies hem intentat radiografiar una miqueta com viuen algunes de les entitats assistencials sitgetanes aquest context de crisi, diríem, de crisi general, després que cadascú hi posi els matisos que vulguin. Saludàvem a Joaquim Puig fa també unes 3 setmanes aproximadament. Hem saludat també a la gent de la Creu Roja, a l'Antoni Revertir de la Fundació Ave Maria, també en Roland Sierra de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan, i hi ha també un altre món prou important dins el que és l'assistència a les persones, que és la residència geriàtrica Les Magnòlies. Saludem Josep Serra. Josep, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Farà 30 anys l'any que ve, ens deies, Les Magnòlies?
Sí, 30 anys ja, funcionant.
I tot plegat va començar d'una forma molt, molt més tímida, no?
Sí, 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 va començar en aquell moment que no hi havia tantes residències, fa, com molt bé has dit, 30 anys, i mica en mica pues, ha anat progressant i aquí estem.
Jo no sé si dic que en aquests 30 anys hi ha més demanda de residència.
Sí, 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 perquè ha canviat el concepte. O sigui, jo crec que abans la gent potser ho veia d'una altra manera, residència, ho veia més com un asil. Jo semblava com més que deixessis l'àvia allà. Avui en dia la gent té molt clar que una residència és on donar-se els cuidados que necessita un avi, una àvia, i com a família pues, ho veuràs com si estigués a casa seva. Em refereixo, aniràs a veure-la tantes vegades com anaves a casa, a l'hora que faci falta, i a disfrutar, diguéssim, de la seva companyia. Vull dir que això, afortunadament, ha canviat molt, aquest concepte.
Fins a quin punt, des de l'àmbit institucional, aquesta sensació també es palesa en el dia a dia? Les residències estan cada cop més vetllades, més vigilades, més assessorades per les institucions superiors?
Sí, sí, sí. Cada vegada diria jo, va començar com una mena de vigilància, de vella, com has dit tu, i cada vegada és més un assessorament. És a dir, volem millorar contínuament i tenim aquest assessorament també dels àmbits que ens inspeccionen, no? Mm-hmm. Vull dir, i a més, molt benvingut, perquè el que es tracta és això, és de que donem el tracte que es mereix la gent gran.
Com arriba un avi o una àvia a Les Magnòlies? I sí, ha canviat molt això també.
A veure, arriben quan hi ha una necessitat de que aquella persona, els familiars veuen que arriba un moment que està pitjor a casa que en un centre. O sigui, nosaltres sempre diguem que la persona gran pues, ha d'estar a casa, però arriba un moment que estant a casa estaria pitjor, perquè bueno, pel que sigui la família doncs, treballa, o aquella persona és un risc que estigui sol a casa. Llavors la família es planteja què hem de fer, no? Aleshores, normalment sempre van a assessorar-se la treballadora social, el treball social d'aquí del seu poble, i aleshores pues, allà els diuen quines possibilitats hi ha. Entre elles pot ser centre de dia, o sigui, pot haver primer l'atenció domiciliària, hi ha el centre de dia i, com un altre pas, hi ha la residència, com la nostra, que és assistida. A partir d'aquí els hi donen els contactes i ells venen allà a la residència i els expliquem a través de la nostra treballadora social, els expliquem com funcionem i tot el que haurien de fer per ingressar a la residència.
Molt sovint aquest és un procés molt, per dir-ho així, molt meditat, molt pensat, o a vegades un avi arriba a una residència per una situació, diguem-ne, traumàtica, per algun fet que s'ha produït, que d'alguna manera hagi impossibilitat aquella persona d'un dia per altre, gairebé?
Sí, sí, evidentment també. Hi ha de tot. Sí, sí,
hi ha de tot,
hi ha de tot,
no?
Nosaltres ens trobem en tots els casos. Hi ha el que ho ha meditat molt i ha vingut, hi ha el que l'avi que ha vingut ell mateix, ens en trobem en el cas, que potser no té la família aquí, i fins ara ha estat molt bé, i de cop i volta es troba malament. Ha tingut una grip, ha tingut alguna cosa, i aquella persona es planteja, diu, ostres, i si em passa alguna cosa més greu?
Més greu que...
I ha vingut a ingressar ell mateix. Són els menys dels casos, no?, però passa també. O sigui, un fet traumàtic també.
O sigui, des de les persones més dependents fins a les persones que encara poden tenir una independència.
Exacte, la persona que diu, ostres, jo sóc independent, però en aquests moments que m'ha agafat això m'he trobat indefens, una mica. I llavors es plantegen la possibilitat d'estar en un centre que com nosaltres és obert, que fins i tot hem tingut avis que han dit, com que els ha passat això de que s'han vist una mica indefensos, han vingut, i han vingut al principi només a la nit, perquè tenien por que els hi tornés a passar
a passar
durant la nit,
a casa seva.
I al final s'han anat adaptant i han deixat el pis i s'han quedat amb nosaltres.
D'acord. Les Magnòlies és una residència privada.
Correcte, privada, col·laboradora amb Generalitat.
Com s'estableix aquesta col·laboració, per poder-ho explicar d'una forma simple i ràpida?
És un conveni de col·laboració amb la Generalitat. El que vol dir això és que la Generalitat, quan una persona li demana ajuda, una persona gran per ingressar en residència, ells valoren si té dret a rebre-la o no, fan un càlcul dels ingressos que té, la pensió, llavors valoren si té dret a l'ajut. Si li concedeixen, llavors li donen tot un llistat de residències col·laboradores de Catalunya. Llavors, aquesta persona d'aquest llistat decideix, doncs mira, jo he anat a veure les Magnòlies, m'agrada les Magnòlies, em vull apuntar a la llista d'espera de les Magnòlies. I quan surt la plaça, se'ls concedeix, llavors la Generalitat el que fa és dir, bueno, com que hem fet l'estudi aquest dels ingressos que tens, si per exemple tu pots pagar la persona que ha de pagar el que sigui, 400, i la resta fins al preu estipulat de la residència, que el marquen ells mateixos, el marca Generalitat, ho aporta la Generalitat mateix. Aquest seria la col·laboració. Paguen una part del cost de l'estada a la residència. Depenent de la dependència de l'avi, sigui baixa, mitja o alta, el preu és un o és un altre.
D'acord. A partir d'aquí hem d'entendre que no és una qüestió de proximitat la que portaria, per tant, a una sol·licitud o una altra. És a dir, una persona de Manresa pot dir, miri, jo vull estar-me aquí a les Magnòlies, o una persona de la Seu d'Urgell.
És així.
Sí?
Un pot decidir anar allà on vulgui de les residències de Catalunya.
D'acord.
El que passa que cada vegada més, amb el que et deia del concepte, les famílies el que tenen clar és que el contacte amb el familiar ha de ser el mateix i potser que hi havia abans. Aleshores, per sort, el que tenim és molta gent de Sitges i de la comarca que aposten per nosaltres.
Quan va poder constatar l'equip de les Magnòlies que la situació aquesta de crisi que vivim ara es començava a palesar, a fer evident en el dia a dia?
Bé, es nota perquè el context aquest de crisi econòmica afecta tots els sectors. Hi ha alguns que els ha afectat molt més ràpid i altres que n'hem repercutits una mica. Nosaltres el que hem notat és que, com deia abans, hi ha un preu de la residència i les pensions no deixen de ser baixes. Evidentment, aleshores, els que ajudaven a pagar, els que ajuden a pagar el cost de la residència són les famílies. I en aquest context de crisi ens hem trobat que sempre hi ha algú altre de la família que potser pateix aquesta, que està desocupat o alguna cosa d'aquestes, no? I aquí és on hem començat a veure, a dir, ostres, hi ha crisi.
Hi ha crisi.
Sí, llavors...
Què val estar a la residència?
Depèn. Com t'he dit abans...
D'aquests graus de...
Exacte, hi ha una baixa dependència, una mitja dependència i una alta. Aquests preus són marcats per la Generalitat, baixa dependència són 1.380 euros, mitja dependència 1.590 i l'alta dependència són 1.860. El nostre preu privat l'hem equiparat a la baixa dependència. Llavors,
és a dir, la part més baixa de l'escala.
Exacte. I, per exemple, seria difícil quan un entra privat...
Sí. Privat vol dir que
no té cap tipus d'ajut.
Que no té cap tipus d'ajut.
Exacte.
És a dir, que assumeix aquest cost a títol particular.
Sí. D'acord. Nosaltres, llavors, el que podríem fer també és dir, bueno, fem el mateix, baixa, mitja i alta dependència. Però, clar, aquí ens trobaríem el problema de dir... Bueno, i per què sóc mitja o per què sóc alta i no sóc baixa? Aleshores, el que vam optar és per dir el que no té cap tipus d'ajuda ho equiparem amb una baixa dependència.
D'acord, els privats són els mínims, sí. Però són el, o dins del percentatge de residents...
No, tenim 39 places col·laboradores, la resta són privats.
D'acord, o sigui que són la majoria, els privats.
Sí, exacte. I llavors el que s'hi vam fer és, en el contracte, diguéssim, ja marquem que si després, o sigui, avui en dia tothom demana l'ajuda a la llei de dependència, si després hi ha una valoració d'un organisme oficial, que en aquest cas és el PRODEP, que diu aquest senyor és mitja dependència o és alta dependència, i se li concedeix l'ajuda, llavors ens equiparem amb aquests...
Entesos.
Però esperem sempre a que la persona tingui l'ajuda.
O sigui, una persona entra de privat, si un cop és dins, la Generalitat certifica que la seva dependència és mitja o és alta, aleshores el preu ja s'equipara als de les places que són col·laboradores amb la Generalitat.
Quan li concedeixin l'ajuda, quan comença a rebre l'ajuda, per no ser una... O sigui, aquesta és l'ajuda que fem nosaltres, diguéssim, s'esperar.
D'acord.
Perquè si no, entenem que amb les pensions, el que et deia abans, la situació que estem, doncs és molt difícil arribar.
Vist aquest panorama, com es fan els números? Aquí hem tingut en aquesta taula, diguem-ne, no diríem que moltes maneres de fer números, segurament totes es reunirien, mira, ens espavilem com podem, però és evident que en l'àmbit assistencial, diguem-ne, hi ha unes obligacions que no es poden deixar de banda, òbviament.
Exacte, a veure, aquí està clar que per ser col·laboradors tens un tipus
d'obligacions,
perquè evidentment que la Generalitat digui, mira, pots escollir aquesta residència, té uns requisits. I això es tradueix bàsicament, o el més important és el rati de personal i els professionals que has de tenir a la residència. Per tant, els números és el personal que has de tenir és el cost principal que té una residència. A partir d'aquí, després veus els ingressos que tens, tens uns gastos evidentment necessaris, i després doncs ve el tema de tot el que s'ha de fer a més, que són el primer que reduiria si no arribem, no?
Exacte.
Allò de dir, doncs mira, volem fer aquesta millora, volem fer aquesta sala, volem fer aquesta rehabilitació. Bueno, això és el que depèn del moment, de la situació, doncs hi arribem o no hi arribem. Però el principal i el que fa funcionar la residència és l'equip de treballadors i professionals que tenim, i això és intocable, això és sagrat.
Que són aproximadament, ens deia en Josep Serra, entre 40 i 45?
Entre 45 i 50.
45 i 50?
Sí. Sí, sí, per 85 avis. Aquí és el que parlàvem abans de com hem anat evolucionant, com hem anat millorant, però evidentment havíem d'anar cap aquí, perquè el que necessita la persona gran és el tracte, i llavors necessites aquest número de treballadors. A part de número, que siguin
com
són, i que tinguin un tracte exquisit amb els avis.
Vist d'aquesta forma, clar, per on es retalla en una residència? Si l'entorn apreta, per dir-ho d'alguna forma...
És com el que et deia abans, com en una casa, no? O sigui, si es redueixen els ingressos, doncs què faràs? No deixaràs de menjar, deixaràs d'anar al cine o deixaràs de sortir a anar al restaurant. Doncs aquí igual, hi ha coses que jo diria que són intocables, que són els treballadors, i després hi ha coses que tenies en el pressupostades, de dir, mira, aquest any millorarem això, millorarem allò... I això és l'únic que es pot retallar, perquè no hi ha una altra cosa que puguis fer.
Quan en Josep Serra va veure el conseller del RAM de la Generalitat anunciant precisament aquests retards en els pagaments, etcètera, etcètera, li va venir de nou o no?
La veritat és que sí. Em sobta, però em va venir de nou, perquè no havíem tingut una comunicació oficial, cosa que em va...
És a dir, ningú podia intuir
les
coses anaven...
Intuir, quan et diuen anem a retallar en sanitat, anem a retallar en educació, doncs clar, ja et poses... Ja diguéssim que estàs... Qualsevol cosa es pot retallar, no? I el que passa que, com que no havien tingut comunicació oficial, sí que el que em va sobtar és enterar-me per la premsa.
D'acord.
Perquè jo, no sé, suposo que el que esperava és haver tingut una comunicació oficial amb els col·laboradors o concertats, a dir, passa això, i nosaltres almenys no la vam tenir.
Perquè habitualment la residència, entenc les Magnòlies i la majoria de residències, tenen contactes amb representants de la Generalitat, amb inspeccions, etcètera, etcètera.
Correcte.
D'una forma habitual,
sí,
no?
Sí.
O sigui que en qualsevol cas un inspector podria dir
sí, però inspecció,
pareu compte que etcètera, que pot passar...
No, l'inspecció, ja, això ho tenim clar també, i ens ho van deixar clar ells, no tenen res a veure amb això, diguéssim. Ells s'han de controlar que tot funcioni com ha de funcionar amb el tracte a l'avi.
D'acord.
Com funciona la residència. Temes econòmics va per una altra banda. El que sí que també tenim contacte amb cada mes ens passen una nòmina. Pues clar, pues llavors tenim el contacte, falta això, passa això, no sé què. Doncs per aquí és per on podia haver vingut, entenc jo, la comunicació.
Llavors,
de la nit al dia vam veure que la premsa sortia això. Bueno, va ser un ensurt.
Com es fan els números a partir d'aquesta presència del conseller a la premsa dient, doncs bé, que de moment s'ajornen uns determinats pagaments, un percentatge de pagaments, etc, etc. Què va suposar?
No, a veure, primer de tot, tampoc ens podem posar nerviosos, tranquil·litat, perquè, vull dir, tu tens un pressupost anual, però també preveu certes incidències
contingències que puguin passar.
Aleshores,
pressupost anual de quan, Josep, més o menys?
Bueno, ara no t'ho podria dir exactament, però comptes amb 85 avis, vull dir, amb aquests ingressos que t'he dit abans, bueno, hauríem de parlar de percentatges, ara no et sabria dir exactament, t'enganyaria i no. Però bueno, el que dèiem és això, no? Pues dir, a veure, doncs el que haurem de fer, diguéssim, si realment es produeix això, ja pensarem a veure què és el que es retalla, de coses, evidentment, que no siguin totalment necessàries. Així, d'aquesta manera.
Què ha passat des d'aleshores? Des d'aquell anunci del conseller?
Clar, perquè,
perquè ens deia Josep Serra, doncs al final resulta que,
sí, exacte,
que tampoc que... hi havia per alarmar-se tant, o almenys en el nostre cas.
En el nostre cas. Perquè al principi la primera notícia que ens va arribar era deixarien de pagar 2 mesos. Després, que hi havia una diferència entre les concertades i les col·laboradores. Que seria... O sigui, que les col·laboradores s'hi retallarien un 50% d'aquests 2 mesos. Finalment, el que s'ha quedat, almenys en el nostre cas, ha sigut en un ajornament. És a dir, a la nòmina del mes d'agost, que cobrem a finals de setembre, vam rebre un 30% menys del que havíem de rebre. Però la nòmina d'agost que hem rebut a finals d'octubre l'hem rebut la totalitat més aquest 30%
que va quedar deure.
Per tant, ara estem equilibrats, estem al dia.
És a dir, la situació s'ha regularitzat.
S'ha regularitzat. Clar, que això entenc que no devia ser la idea inicial, perquè si no, no crec que hagués fet falta...
No s'hagués espantat d'aquesta manera, no?
Dir això, no? Vull dir, ara tampoc sé, jo et puc dir el que és el nostre cas, tampoc sé en altres casos, o si el concert és diferent a lo nostre, no ho sé.
D'acord, un apunt també pels oients. Quina diferència hi ha entre una residència concertada i una col·laboradora?
Sí, a veure, la col·laboradora, com t'he dit, la Generalitat, si la persona decideix anar en aquesta residència, paga una part del cost.
D'acord, i en el cas d'una concertada?
En el cas d'una... I a més, depèn de que la persona vulgui venir. En el cas de concertada és com si compressin la plaça.
Entesos.
Tant estigui ocupada com no, la Generalitat paga aquella plaça. Llavors ells mateixos s'encarreguen de tenir-les ocupades contínuament. Bàsicament aquesta seria la diferència.
En qualsevol cas, tal i com està tot plegat, diguem-ne que la majoria de places de residència s'omplen, hores d'ara. Hi ha molta demanda de places de residència?
Hores d'ara sí. Entenc que les que estan més ocupades són les col·laboradores i les concertades, perquè evidentment també el grau d'exigència és més gran i la tranquil·litat que li queda a la família és a part de l'ajuda econòmica, també és el que
de saber que hi ha una garantia,
que tenen més exigències, per tant estaran millor.
Vista la situació a hores d'ara, el 2012 com es presenta, i si d'alguna forma en aquest cas la residència està pendent de dir bé, potser passa alguna altra cosa, potser no, seguim com estem.
A veure, nosaltres donaria un missatge al principi de tranquil·litat. Nosaltres la idea és seguir com estem, fins que no tinguem notícies que hi hagi algun canvi. Seria aquest també.
Les famílies s'han preocupat?
Sí.
Preguntat i dir, escolta'm, què passarà aquí?
Sí. Llavors, clar, el primer és fins que nosaltres no tinguem constància de que la cosa va per una altra banda, és dir, no tenim cap comunicació, tranquil·litat, no passa res. També és veritat que En el moment d'establir quantes places col·laboradores has de tenir o no, això ja vam preveure també. O sigui, mai t'han dit, mai t'han garantit que...
D'acord.
Sí, feu tot col·laborador, que...
D'acord.
Perquè seria molt més fàcil per nosaltres.
És a dir, es tracta de no monopolitzar, per dir-ho així.
Exacte.
De no dependre exclusivament.
I això, doncs, en aquests moments ens ha donat la raó, no? En el moment que vam decidir, doncs, tenir un equilibri de no apostar al 100% per totes les places, dius, bueno, ara diguéssim que s'està complint una mica el que... temíem que alguna vegada pogués passar, també.
És a dir, no dependre mai exclusivament de la institució
correcte,
de torn.
Correcte. Sí,
perquè poden sí. passar aquestes...
Que hi ha un moment en què dius, ostres, seria...
Estaríem més tranquils, no?
Estaríem molt més tranquils, perquè no... Però, bueno, pot passar el que està passant ara i llavors has d'haver-ho previst.
En qualsevol cas, aquest 2012, per tant, diguem-ne, dins de la normalitat i dins del context general, es pot preveure i, per tant, a les famílies que han pogut preguntar a les mamies, escolta'm, què passarà, no sé què, se'ls ha donat aquest missatge de tranquil·litat.
I jo penso, bueno, també la societat amb això, jo crec que s'està mobilitzant i està responent, no?
Està molt sensible, què?
Sí, està dient a les institucions que no em retallis amb lo bàsic, no em retallis en sanitat, amb educació, amb les ajudes a la gent gran, amb la gent amb algun problema. Anem a buscar altres solucions. I espero que els polítics això ho rebin igual que ho rebem nosaltres, aquesta sensibilització. O sigui, el missatge és molt clar, és a dir, les coses bàsiques necessàries no les toquis. Fem com el que dèiem abans, no? En una casa el primer que redueix és el superflu. O el que es pot... viure sense això.
Sí, sí. L'Ajuntament d'alguna manera ha participat també del finançament de les Magnòlies en algun moment? A través de convenis, a través de...
No, nosaltres no hem tingut convenis amb l'Ajuntament. Hem ajudat sempre que hem tingut la col·laboració hi és amb l'Ajuntament, amb treball social, diguéssim que hi ha una molt bona relació i quan hi ha algun problema, en algun cas, doncs mirem de solucionar-lo, però no tenim cap conveni.
D'acord. L'haguéssiu plantejat en algun moment, o no?
Si l'haguéssim plantejat...
Sí.
Sí, potser que sí.
Potser que sí.
Sí. I tampoc, a veure, tampoc ens tanquem a no fer-ho, eh? Vull dir, sempre estem oberts a signar algun conveni amb institucions que vulguin comptar amb nosaltres.
En algun moment les Magnòlies s'ha plantejat un indret nou, més ampli, més gran, en una altra situació?
Sí, a vegades que se't passa pel cap, perquè, a veure, evidentment, nosaltres el problema que... No, problema. Si tenim alguna cosa que ens talla les ales a vegades, és que l'edifici és limitat, és el que tenim, no? I a vegades doncs, voldries tenir més espais per fer més coses, i alguna vegada tu planteges, però, bueno, de moment no... Hem arribat a la conclusió que podem continuar treballant en el lloc on estem.
Perquè en algun moment, suposo, d'una certa bonança, que era un plantejament que es podia fer, no?
Sí, inclús...
Fins a cert punt, allò de dir...
Inclús hi ha hagut moments, allò de molta llista d'espera, de dir ampliem el mateix lloc, perquè ja capacitat n'hi ha, vull dir, tenim espais per augmentar el número de places. Però, evidentment, augmentar el número de places vol dir, amb aquests ratis existents, augmentar molt el número de treballadors i tots sabem que bueno, es fa més difícil de controlar. Llavors hem dit, fins aquí ho tenim ben controlat, sabem com funciona perfectament, anem a quedar-nos amb això. No voler, o sigui, abarcar més del millor del que es pot controlar bé. No?
Des de l'experiència de tots aquests anys, algunes reflexions o alguns reptes que es pugui formular la societat en veu alta sobre l'assistència a la gent gran. Si és una qüestió que tenim més o menys resolta, poc resolta, relativament resolta, si fem un cas, el cas que s'hi ha de fer o no.
Home, jo crec que hem estat evolucionant bé durant tots aquests anys amb l'atenció a la gent gran. Vull dir, estem amb una situació de, a més de el que et deia abans, de millora contínua. Sempre estem buscant nous reptes, noves maneres de funcionar, de veure coses que potser veies d'una manera, doncs, ara es veuen d'una altra o les enfrontes d'una altra manera. Sí que és veritat que sí que la societat o les institucions hi ha algun punt que queda com a repte, que és qui ha potser una mancança de com t'ho diria, de llocs per un determinat tipus de gent. O sigui, potser quan tens un avi doncs amb una certa patologia, no sé com dir-t'ho, que no està ni per estar en un centre psiquiàtric ni per estar potser en una residència, que seria més un psicogeriàtric o algo semblant, doncs que sí que a vegades queden buits per cobrir. Això hem parlat moltes vegades amb la Generalitat i que ells també ho saben.
De persones, diguem-ne, amb una circumstància
molt específica. Sí, que el seu perfil no és ni de residència geriàtrica ni de psiquiàtric, diguéssim.
D'acord, i que tampoc poden estar a casa seva.
Tampoc poden estar a casa seva. Llavors, diguéssim que hi hauria un buit aquí a cobrir. Aquest seria potser un dels reptes també, que cada... que tots els perfils tinguessin el seu lloc on anar i no hi hagués dubte de dir, doncs, aquesta persona és perfil de residència assistida o de psicogeriàtric o això, vull dir, que aquest seria una de les coses que podrien ser un repte per la societat. Mm-hmm.
Sembla que hi hagi això, una certa assumpció del repte, però a l'hora de poder-ho materialitzar això ja costa una mica més, no?
Sí, clar. I a més ara, avui en dia,
avui
amb el
en
tema
dia,
de,
tal com,
de
tal
recursos,
com estan les coses,
de recursos,
no?
Sí, perquè a més ho veus quan parles a gent responsable de les administracions que sí que ho veuen també, però que...
Sí. Que de moment...
No és el moment, no podem, no hi ha recursos.
Que no és el moment. En el dia a dia, el fet que la nit hagi desaparegut el servei de farmàcia d'urgència afecta un centre com és les Magnòlies o no?
No, nosaltres no, perquè nosaltres tenim tot el tema de medicació i això prevista, diguéssim, i...
Molt estipulada i molt...
Sí, molt marcada i molt... Llavors no... En principi a nosaltres no ens ha afectat. No ens ha afectat. Sí que evidentment doncs el tema del cap sí que pot ser, no sé, una molèstia, no? Allò de que s'hagin reduït o s'hagin tret les urgències i això. Mm-hmm. Perquè no deixem de ser, en realitat no deixem de ser un domicili. Clar que, bueno, tenim metge i tenim,
sí.
Substituïm tot, però bueno, nosaltres si volguéssim som un domicili, podem
tenir una necessitat en algun moment,
fer servir el CAP. Bueno, llavors això ens afecta com a qualsevol usuari.
D'acord. Quantes persones hi ha a la llista d'espera ara més o menys a les Magnòlies? I diem si per això també és un termòmetre d'una certa realitat o no.
Pot ser, vull dir, a veure, tenim dues llistes d'espera. Hi ha una llista d'espera que és la per ocupar plaça pública, que és una d'aquestes...
Que deien de col·laboració.
D'aquestes 39-40 places. Uh-huh. I aquí tenim unes 60 persones en llista
d'espera. Déu-n'hi-do.
I després hi ha la llista privada, que aquí doncs, tenim... Aquesta és més curta. Doncs podem tenir unes 15-20 persones. Tampoc és real, perquè quan una persona et ve per la llista privada... Bueno, pot ser que ho faci amb
molta
previsió,
no?
Que són els menys, o el que...
O que tingui una urgència manifesta.
Clar, llavors, pot ser que es busqui la solució per una altra banda, o sigui que pot ser que truquis a aquesta persona quan hi hagi una plaça i et digui, doncs ja m'he trobat una altra solució. O, per això et dic que pot ser irreal, aquesta llista. O sigui, que sí que marca el termòmetre perquè hi ha hagut altres moments... de bonança, en què la llista ha arribat a ser molt més llarga, i per això és un altre dels aspectes en què la crisi es nota. Quan hi ha una persona gran que dius tota la família treballa, no podem cuidar-la, anem a fer l'ingrés en residència.
Clar. Si hi ha algú de la família que no treballa,
això potser s'endarrereix, o dius, mira, escolta, mentre jo no treballo, doncs el cuido, i a més demano l'ajuda de cuidador no professional.
O passem com podem mentrestant.
Per això, allò de dir, no és que la crisi al vostre sector no afecta, no, sí que afecta, vull dir, afecta a tothom, en aquest sentit. Demanda, evidentment, o sigui, l'esperança de vida augmenta i per tant sempre hi haurà més, o sigui, el nombre de persones que podrien reunir el perfil d'estar en residència augmenten, però la situació econòmica fa que potser la gent busqui unes altres solucions.
Ningú perd la plaça per una qüestió econòmica? O es pot donar el cas?
A veure, es podria donar el cas, perquè evidentment doncs, depèn d'això, no? per tirar endavant, però són persones, llavors...
Mm-hmm. Deu dir, una circumstància aquesta, complicada.
Això,
aquesta,
no? Sí, molt, molt. Això és el més complicat, perquè, clar, evidentment, allò, quan ingressa una persona, és casa seva. Llavors, no, de totes formes, hem de dir que tothom, quan ha tingut algun problema, alguna... són conscients de que ho han d'assumir, sempre hem arribat a un pacte, una solució satisfactòria per les dues parts.
O sigui, que... I en el cas de les places públiques hem de suposar que la Generalitat assumeix, en principi, el percentatge, diguem-ne, que no assumiria la persona perquè ha minvat els seus recursos?
Sí, correcte, sí. Més o menys. I això també és una cosa que ens ha ajudat molt, el tema de l'ajut públic. Uh-huh. Clar, una persona, si té aquesta situació... Per això tenim la treballadora social, també, que ja s'avança, diguéssim, aquesta situació i comença a tramitar tot el tema d'ajuts, de possibles ajuts, i llavors ja reduïm els casos en què hi pot haver problemes.
S'ho pensaran molt ara les persones abans d'anar a una residència? O s'ho pensaran més que abans?
Jo crec que sempre s'ho han pensat molt, i és el que s'ha de fer, perquè, evidentment, una persona on millor està és a casa seva, i quan ha de fer aquest pas és un pas molt important.
Transcendental, segurament, també, no?
Exacte. I està bé que s'ho pensin i que la decisió la prenguin a consciència. El que estem molt contents és que s'ho pensen, però després quan prenen la decisió estan contents amb nosaltres. El nostre millor premi és quan la persona, quan acaba d'estar amb nosaltres i els familiars pues, ens diuen... Escolta'm, hem estat molt bé, gràcies, no, i nosaltres no ens heu de donar les gràcies, vull dir, és la nostra feina, però és una satisfacció que ara ens digueu això, vull dir, és el premi a la nostra tasca, no? Mm-hmm. Allò que la família hagi trobat que
veritablement
ha pogut substituir, diguéssim, quasi casa seva per la residència i... ha estat el millor possible.
Mm-hmm. 10:47, una de final. Una situació semblant a la d'ara. Mm-hmm. L'havia viscut la residència abans? En aquest marc de crisi, en aquest marc d'haver de fer
jo crec que,
tantes filigranes?
Per això et deia que no, de no posar-se nerviosos, perquè la residència ha viscut situacions, nosaltres particularment, situacions pitjors. I
pitjors?
Eren els inicis, els començaments. Jo crec que en aquella època... diguéssim que el meu pare va fer una feina sensacional, perquè en aquella situació, en aquell context, tirar endavant en els començaments, arrencar-ho, lluitar contra tots els, diguéssim, els conceptes que hi havia a la societat, establerts d'una residència, llavors va ser el veritable moment en què hi va haver dificultats, eh? Llavors va poder arrencar-ho, va poder tirar-ho endavant i nosaltres hem recollit l'herència i ara hi ha moltes més, o sigui, les ajudes hi són de la Generalitat des del 93-94, que nosaltres des del primer moment hi vam ser.
O sigui, havien passat uns 12 anys, per dir-ho d'alguna manera, fins que no van arribar els ajuts
correcte,
de la Generalitat.
Correcte, llavors, clar, això...
Aquesta dècada llarga.
Jo la vaig viure una mica perquè l'ajudava des de fora, i llavors era que sí que s'havien de fer filigranes per arribar a final de mes.
Llavors, segurament és interessant aquesta reflexió, perquè és com aquells que poden pensar en els avis, sí, algú va passar pitjor que nosaltres.
Correcte.
Encara que nosaltres puguem dir que vostè hem passat molt malament.
Sí, no deixa de ser veritat que vostè, que és una situació difícil, però pensem també en com se les havien de buscar les garrofes abans i n'aprenem, uh-huh. Prenem exemple.
D'acord. Una bona reflexió per acabar. 10 minuts i seran les 11. Josep Serra, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sort en el futur, com no.
Gràcies.